Al matí amb nosaltres.
Clàudia, buenos días.
Muy buenos días.
Vicent. Joaquim Verdú, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
En Joaquim esbufegava per... perquè, quan veus, perquè quan veus aquestes coses suposo que deus pensar, mare de Déu, la de coses que encara han de viure.
No, aquestes... M'ha agradat molt quan has dit dels programes aquests de televisió, que en vez d'ensenyar moda, instruir moda, no és així, perquè, a veure, la gent s'ho creu, però aquest món no és així. Vull dir, la moda és una altra cosa, no és disfressar, ni és vestir una senyora o un senyor perquè faci el ridícul, és una altra història. És una història que hi ha darrere quantitat de mils de llocs de treball, quantitat de gent que es guanya la vida, quantitat de gent que depèn d'una sèrie de ventes que és important. Jo sempre dic que la moda no és una disfressa, és vestir a la persona perquè no vagi despullada pel carrer, però té que haver, clar, un estilisme, un bon gust, una manera de fer.
Hi ha una cosa que no deu haver canviat, que és aquest magnetisme que genera la moda, no?
Sí, és un món apassionant de fora. Tot, clar, la gent només veu la passarel·la, les tops, la gent tan guapa i tan prima. Jo és que avui estaríem parlant dies,
Un altre món. Però en qualsevol cas, en Joaquim no veia la passarel·la, però suposo que la referència era, què, el cine?
Sí, no, sí, és que a vegades el tema de les tendències, a part de que cada dissenyador, jo crec que té que tenir un estil personal i únic, no? Perquè si no val la pena per ser un més. Sí que a vegades t'inspires en una història, en una cosa que passa al moment. Està com a l'aire, la tendència. Llavors ja el dissenyador la té que saber captar i portar-la a la seva clientela. Vale? En el cas nostre és diferent, perquè ara estem ensenyant. Llavors això és molt complicat. Perquè les escoles ensenyen, i en escoles boníssimes, jo no critico cap escola, perquè jo he sortit d'una escola també, però el que no pots és ensenyar a 30 persones en una classe sense personalitzar, perquè cada persona té un estil, una manera de pensar, o ve a fer moda que no dissenyarà mai, però és un altre sistema. Per saber-se inclús anar a comprar-se la roba, això també es té que educar la gent, perquè no tothom val i no tot es barreja perquè sí.
Perquè per botigues de roba no serà,
No, per botigues de roba n'hi ha, sí, moltes.
És a dir, això ens continua captivant, sí, comprar roba.
Sí, comprar roba.
Això és gairebé diríem que una passió.
El que passa que jo, i ja sé que em faig passat, però comprar roba no és tapar-se. Ens podem comprar roba molt barata, molt mona, fantàstica, i anar amb un estilisme al·lucinant. I aquí ens tapem, a vegades.
En el sentit més estricte, I tornarem a això, i tornarem. Clàudia, com nació todo esto?
Hola, bueno, vamos a
aquesta contarte. Primera escola de moda, aquest Fashion Institute of Barcelona, com va néixer tot això?
Así es, mira, esto nace porque en una comida de amigos, estuvimos conversando un día con Joaquín, otros amigos, su marido, y me cuentan el proyecto que tenía Joaquín. Era un poco su sueño, el poder enseñar algún día, él me decía, los conocimientos de moda que tenía y tal. Entonces hemos pensado, hablado, y me dijo que le gustaría tener una escuela de moda y enseñar diseño.
Pero siempre en Sitges,
Bueno, sí, conste. Eso también, pero tenía que ser en Sitges, pero claro.
En Joaquim està a Sitges des de quan, Joaquim?
40 anys.
40 anys.
Jo soc natiu quasi d'aquí.
Vaja, anem molt enrere en el temps, Estem a l'any 76, més o menys. Sí. L'any 76.
No, em sembla que inclús abans.
Inclús abans.
Perquè el meu pare ja em portava a la platja, que el meu pare era nudista, que llavors era un escàndol, i em portava ja a la platja del cementiri, a la cala del cementiri.
Anava a dir, si és un escàndol ara, doncs poden comptar en aquell moment, D'acord.
Imagina't.
Aquells Sitges també canvien molt,
Sí, tant. I me recordo que em portava en moto per les costes de Garraf, com Déu mana, com Milfó, que es deia, així,
ja
la playa nudista.
Era més maco que els Sitges?
Però era preciós. Era preciós.
Ara no és moda,
Era preciós. Jo crec que ens l'hem anat carregant entre tots, per una meravella de poble.
Com seguim així, anirà sortint una llista de titulars, Tornem. La Clàudia té, per tant, un desig d'en Joaquim sobre la taula.
Sí. Me enamoré yo también del proyecto de Joaquín y del sueño de Joaquín, y entonces, una vez conseguido el objetivo con Anímate Sitges, que era el entrar en las plataformas de negocio del centro de empresas.
Sí, porque ¿qué es Anímate Sitges?
Anímate Sitges es mi marca de diseño en complementos. Yo diseño complementos, ninguno es igual a otro, y trabajo con cueros y materiales españoles.
D'acord.
Nuestros. y diseño yo personalmente y además los hago yo.
Ajá.
Y entonces una vez conseguido este objetivo, me planteo el tema, presento también el nuevo proyecto. Primero, naturalmente, hablo con Joaquín y le pregunto si estaría de acuerdo en confiar en BIO para llevar la gestión
de esta escuela,
del instituto, sí, de la escuela. Claro, aquí cada uno tiene lo suyo, él lleva la parte académica y yo llevo la parte de gestión. Y entonces pues me ha dicho que sí, sorprendida, muy agradecida, me ha hecho el honor de decirme que sí, que confiaba en mi gestión, y nos pusimos en marcha inmediatamente. Presenté el proyecto, interesó también, porque además queremos también cubrir toda la zona de Penedès y de Garraf, porque este tipo de cursos, quien lo quiera disfrutar tiene que irse hasta Barcelona, porque toda esta zona está, ajá, como un poco deshabitada en este sentido. Y pensamos que era también, como dice Joaquín, para Sitges, pero para todas las personas de Penedès y Garraf. Lo hemos puesto en marcha, gracias a Dios estamos muy contentos. De momento es un proyecto que están haciendo. O sea, tenemos dos grupos, dos días a la semana, y aspiramos a poder poner en marcha las masterclass, que son ya más específicos, sí, para profesionales, y otro tipo de posgrados que podamos hacer, pero todo esto lo iremos implementando, uh-huh, conforme el proyecto se vaya afianzando y creciendo.
Nos decías que empezó el 26 de septiembre.
El 26 de septiembre inaugurábamos, uh-huh, la escuela.
Una escuela como ha de ser. Aquesta escola, no sé si dir ideal, o la que tenia, sí, el cap en Joaquim Verdú, com havia de ser?
Bueno, jo sempre he pensat, primer de tot, que tot el que jo he pogut aprendre d'alguna manera amb 40 i pico d'anys de carrera que porto, es tingui que morir amb mi, no? Llavors, com que jo faig un tema molt complicat, un dels temes, vull dir que sé dissenyar de tot, però faig un complicat, que és el gènere de punt, que és molt artesanal i molt d'aquí, de la nostra terra, d'Igualada.
Faig un parèntesi aquí, perquè clar, sí, ara... mares i àvies, sí, i van pensar, sí, un senyor que diu gènere de punt,
sí, sí,
que vam, no sé què vam fer amb el gènere de punt, que ho vam, sí, escombrar.
Sí, totalment.
Totalment.
No sé per si què? Sabeu que el gènere de punt, Catalunya, era, em sembla que, un dels països números 1 amb la tecnologia. Et parlo, que jo començava, que jo vaig començar amb 17 anys, uh-huh, que era un criu.
És a dir, Igualada, tota aquesta zona,
Igualada,
aquesta gent,
Mataró,
no?
Canet de Mar, jo vaig treballar molts anys a la Polligan, que era una marca de jerseis, que no hi ha ningú que no en tingui un, aquells de la ratlla,
sí,
marcada,
sí,
aquí,
senyor,
no?
Senyor, sí, senyor.
I vaig començar així, allà vaig aprendre molt. Hi havia l'escola de teixidoria de Canet, que eren 5 anys de carrera, era una carrera. Ara no és carrera ni res, ara el que dèiem abans, tothom dissenya, tothom fabrica.
L'escola de teixidoria de Canet.
L'escola de teixidoria de Canet. Única, em sembla, Europa, no n'hi havia cap. Això ho dic perquè jo me recordo que havia donat conferències allà, ja donava conferències allà, i hi havia gent italians, gent inglesos, escocesos, irlandesos, que és un país que fan un punt, que és d'on neix la llana, Merino i tota aquesta història, o sigui, és una història llarga.
Doncs què va passar amb el gènere de punt?
S'ho han carregat, així de clar. S'ho han carregat, perquè ara per què? Si es fabrica fora, es còpia tot a fora i ja està. Però tu saps el que és? Jo me'n recordo veure una màquina que teixia mitjons, els típics mitjons de rombos, que el rombo va sortir del mitjó, no va sortir aquí com ara, portem tots davant.
O sigui, no va sortir
no, no,
de...
el primer rombo era
perdó,
mitjó.
No va sortir de Burberrys,
no,
el rombo.
No,
va sortir dels mitjons.
Dels mitjons.
Dels mitjons.
I escolta, era una meravella veure aquella màquina com teixia i feia els dibuixos, bueno, els colors...
Per tant, tens una sensació que hi ha moltes coses que eren bàsiques per l'aprenentatge de la moda que les hem perdut pel camí.
Mira, et vaig a dir una cosa que l'entendreu de seguida. Molts que surten ara d'una escola de disseny presenten una col·lecció ja directament als 080. Jo vaig començar agafant agulles de terra. Amb això t'ho dic tot.
Perdó, què és una agulla de...
Ah, una agulla
agulles
de
les que queien de...
Quan el modisto prova i tira l'agulla a terra, perquè abans es feia així els d'alta costura.
Abans es feia així?
Sí. Tira l'agulla a terra. Jo vaig començar agafant agulles
de terra. De recollidor d'agulles, vale. Com qui recull pilotes de golf.
Me'n recordo que el senyor Rodríguez, i la Pedro Rodríguez, que jo he vingut a dissenyar, dic, nen, cull agulles
de terra. Agulles de terra, després
així
ja faràs.
Així vaig començar. I ara surten ja desfilant. Per favor, no pot ser, és impossible.
Per què ha passat això?
Ha passat això perquè tothom dissenya i tothom fa moda i tot això, però no passa per una escola formativa que s'ensenya lo bàsic.
I per què tothom dissenya i fa moda i aconsegueix tenir aquesta sortida?
Amb l'escola que hem muntat nosaltres, els ensenyem lo bàsic. Tots es fan el seu patró a la seva mida, que hi ha gent que un patró no sap el que és, el patronatge, per exemple, perquè tothom vol dissenyar, però ningú sap com es fa. No saben el que és una faldilla al biaix, no saben el que és una butxaca militar, no saben el que és una travella. Clar, Ja sé que són paraules que en català
no.
Però
de
és
nou,
que
molts de qui ens escoltin diran no deuen haver agafat un burda mai, aquella,
que va,
mai.
Que va. O sigui, tu, esto lo tienes que poner al recto hilo. I jo he estat en conferències d'escoles i em diuen, perdone, senyor Verdú, què és el recto hilo? I em quedo així, diu, tu estàs estudiant disseny? O què narices t'ensenyen? I aquesta és la idea que vam parlar amb la Clàudia per muntar una escola real, una escola viva, que diguem les coses com diguéssim, i si tinc que dir això no es fa així, doncs es diu, no perquè paguin una matrícula se'ls tingui que enredar. I no parlo ara com per fer publicitat, parlo d'acord, de veritat.
No, si ho preguntem des de l'experiència que has viscut, com es planteja una escola ideal?
És un treball que tens que començar de zero. Jo ja sé que hi ha persones que venen que no dibuixaran mai com jo, perquè el dibuixar és un altre tema. Però sí, el que no vull és enredar-los, vull dir, no. Primer tenen que saber el bàsic i que preguntin el que sigui. Jo els ensenyaré el que sigui falta.
Quins alumnes han arribat a l'escola?
Pues tenim de tot.
I si ha estat una, no sé si dic una certa sorpresa o no.
Sí, en quin sentit? Hi ha persones que no es dedicaran mai perquè ja tenen la vida organitzada, no? I en canvi els hi apassiona el món de la moda. Per exemple, ara tenim un personatge que només fa jaquetes d'home. És una persona molt coneguda a Sitges, amb un estatus i amb un ja negoci que li funciona,
sí.
Però fa perquè li apassiona. Pues, jo encantat
de la vida. Les jaquetes de Babalú.
Sí, les jaquetes del Babalú.
Efectivament. Sí.
Però m'entens, aquest noi, jo dic, no, doncs tens que fer-me algun pantaló. No, Joaquim, doncs no et preocupis, jaquetes.
O sigui que el professor també, diguem-ne, que s'adapta a la...
Sí. Ara, en canvi, doncs no sé, ara, per exemple, tenim peluquers, tenim maquilladores, tenim un grup de gent que d'aquí, la nostra il·lusió amb la Clàudia, és que anar muntant, que els primers alumnes que han confiat en nosaltres, després els tinguem de professorat, però especialitzat en cada tema dels que fan. O sigui, donar classes inclús del que és estilisme, peluqueria, maquillatge, això és molt important. O sigui, el look total, per dir-ho d'alguna manera. O és que jo dibujar, no sé, bueno, pues, me gusta el maquillaje, pues maquillatge. M'entens el que vull dir-te? Fer el que és moda, tot el que entra dins del món de la moda, que ara
perquè
hi ha molts temes.
Algú dels que ha arribat, veritablement, sí que vol seguir una carrera professional o té intenció?
Sí, hi ha algú que sí. No tothom, però hi ha algú que sí. Poder ens falta algun alumne més que s'hi vulgui dedicar.
Vocacionalment, això.
Però jo a vegades he comentat allò de l'escola i primer que hi ha molta gent que no s'ho creu. Em diu, però tu dones classes tu? Volguem dir, tu estàs donant classes de veritat i cuitant? Dic, és que si no, quina solta té, no? Encara no s'ho acaben de creure.
D'acord, que Joaquim Verdú estigui allà fent de professor i digui, no, tu així, tu de l'altra manera, tu no sé què. No, et dona la sensació que un no ha marxat de la passarel·la ni del backstage i continua allà i tal.
Jo me'n recordo a l'època que parlàvem abans de Sitges i no parlo perquè sigui vell, sinó perquè me'n recordo que era... Veníem de Barcelona vestits a Sitges, a les botigues que marcaven la tendència a Sitges. Això ara s'ha acabat perquè tot és dels xinos.
Que eren? Quines eren?
Bueno, les Mireies, n'hi havia dos o tres al carrer Major. Bueno, jo me'n recordo que em venia de Barcelona llavors a comprar-me les samarretes d'home perquè eren diferents.
Suposo
perquè,
clar, que la botiga de la Toia Peris al carrer Sant Francesc,
sí,
també.
Bueno, encara hi ha una merceria, tipus merceria, a davant del cable, vale?
Sí, Can Requena.
Que allò és una meravella. Jo, la meva mare encara em diu, nen, però tu estàs boig, com dius això als joves? I sí, que vagin i que mirin el que hi ha allà, que hi ha de tot. Demanes un calçotet o no sé què, clac, te'l treuen.
A Can Requena.
Pumba. El otro día hicieron un reportaje del señor Amancio Ortega de las bates de Guatine. Han llegado a ser vintage, pagan como cuadros.
Sí.
¿Vale? Para que la gente se ría. Yo me acuerdo que entonces yo diseñaba para Nerva, una casa de gènere de punt molt important que havia de pijamaria, corseteria i lanceria, i em deien, Joaquim, mira el que fa aquest senyor, és horrorós i no ho facis mai. Dic, mira el senyor horrorós, el muntatge que m'entendre si m'enteneu.
Està clar.
És que a vegades no, saps? Vale?
Qui arriba a una escola, a diferència d'anys enrere, té, no sé si dir, una imatge al cap molt marcada de la moda, del que vol fer, o imatges equivocades.
Sí.
Sí?
Sí. Sí, perquè ja et dic, com que totes aquestes grans escoles han muntat, inclús hi ha instituts, a Sabadell hi ha un institut de moda, però que és un institut tecnològic, els ensenyen tecnologia a punta a nivell de maquinària, però això tampoc serveix de res, perquè això sí que ve tot donat de fora, perquè me'n recordo Sabadell i Terrassa eren els, també els números 1 de teixit. Els inglesos venien a comprar, clar, és que jo sé la història de la moda, imagina't, jo m'ho he tregat molts anys, venien a comprar la panyeria a Sabadell i Terrassa, llavors l'acabaven, i aquell allò que deien l'acabado inglès era made in Terrassa, no potser. Vull dir que, a veure, ja està
ho, bé. Ho dic perquè en un entorn tan mediàtic, tan ple de botigues, de catàlegs de moda, qui arriba a vegades a una escola té, no sé si el cap molt ple de coses que no s'adapten massa o no s'adapten.
Si aquesta dissenya el senyor Antonio Banderas, en tots els meus respectes, aquest senyor no dissenya, aquest senyor posa el nom en un producte que dissenya una altra persona. A veure, siguem clars ja d'una vegada. Sí. Aquest senyor, què collons li ve de dissenyar? Sap fer cine i el fa molt bé, i jo com a actor el trobo genial, però no et fotis a dissenyar i deixem-ho fer a mi, que porto tota la vida, a veure si m'entens.
Sí.
És que és veritat.
L'escola que es planteja, un curs d'un any, de dos, de tres, com es va desenvolupant això? És a dir, per aquells que acaben d'arribar...
Això t'ho explicarà millor ella.
Com?
Bueno, los cursos son de, duran seis meses.
De acuerdo.
Están divididos en dos meses por nivel.
Sí.
Comenzando por el básico, que es por el que comienzan casi todos.
Sí.
Los dos primeros meses ya prácticamente van muy avanzados, porque ya están todos locos, quieren cortar, quieren
todo,
coser.
¿Todo el mundo comienza por el básico?
Todo el mundo comienza por el básico.
Comienza por el básico? Sí. De acuerdo.
La excepción es que sea un profesional que ya
pregunto,
tenga,
¿eh?,
que nos pida una especialización, alguna cosa específica.
De acuerdo, pero todo el mundo por el básico.
Todo el mundo empieza por el básico.
¿Dos meses de básico?
Dos meses de básico, pasamos al siguiente nivel intermedio, donde ya el patronaje se pone bastante más difícil, es bastante más complicado, porque es muy, muy matemático, muy estructurado.
Que això encara es fa en paper fi i tot això.
Sí, senyor.
Sí, senyor. Això no ha canviat, doncs. Sí.
Però veus una altra cosa.
I amb aquelles peces de, i amb aquelles peces de guix i tot.
Sí, una altra cosa que es fa per ordinador ara, però es fa per ordinador el tallatge, les talles, però el primer patró el té que fer algú. Con esto,
sí, sí. Amb les mans, les tisores i el marcat, d'acord. O sigui, l'intermig, que són dos mesos més.
Sí, dos meses más, pero en el intermedio ya van a estar cortando y actuando en el taller.
De acuerdo.
Porque ahora en nada ya estamos montando las máquinas y un taller para las prácticas, así que ya van a empezar ellos a hacer sus primeras prendas cortando. Y el término final, o sea, el avanzado, es cuando ya cada uno va a sacar su pequeña colección. Con la tutoría de Joaquín y personalizada según lo que cada uno quiera diseñar y hacer, y lo presentaremos ya en el nivel final, las colecciones de cada uno de nuestros alumnos.
Sí, com una escena final.
Ajá.
A veure, això està clar, està muntat perquè sàpiguen com funcionen les màquines, perquè sàpiguen manar-ho.
Claro.
Jo és que tampoc m'interessa que sàpiguen cosir, un disseny, jo no sé cosir. Però sí sé manar-ho perquè sé com és una costura,
claro,
com es fa. Llavors la història... Que no es pensin ara que venen a ser modistes.
No, claro.
No,
és que ens agrada la terminologia.
Saber hacerlo y saberlo mandar.
¿Cómo se hace?
Com el patronatge. El patronatge tenen que saber com es fa perquè ells tindran una patronista al costat. Jo sempre he treballat amb la meva madreta, que és una patronista, sigui home o dona, dona igual.
Sí, sí, sí.
Pues la figura que passa del que jo dibuixo a la realitat. Pues té que saber com es fa. Si no, si diu, esto no se puede hacer, Joaquín. Sí,
perquè
sí que se puede
ara,
hacer.
Ara continua sent una disciplina específica, la patronista?
Sí.
Encara?
Sí,
sí.
És un pla d'arquitectura.
D'acord. No, ho pregunto en aquest sentit, és a dir, un encara es pot especialitzar en el patronatge?
Sí. Escolta, ja et vaig dir una cosa, guanya més una bona patronista que un dissenyador, una bona patronista. Home, jo,
perquè és més difícil de trobar.
Jo tinc un íntim amic, és el director de patronatge Armani, i bueno... Ell, quan sent parlar d'aquí, diu, esteu al túnel del temps, que diem, allà es fa tota sobre el maniquí, la primera. Després sí que es passa la tecnologia a punta, i jo no dic que no, eh? Però la primera
allà
es fa sobre el maniquí com una escultura.
Com s'havia fet sempre,
i
no?
I el senyor Armani, a les 8:30 del matí, està allà amb el patronista, que és el modelista, que es diu. Aquí diem patronista i és modelista, és el que fa el primer. A partir del primer... Hay 70.000 patronistas y 70.000 ordenadores que trabajan, pero el primero está hecho a mano por sí, o sí, es que no hi ha més solució. A l'ordenador no et fa res si no li poses tu.
D'acord. Partint del que ens deia la Clàudia, en 6 mesos n'hi ha prou? Vist així, eh? Ho pregunto, des de... Està clar que, com deia Clàudia, és un període de proves ara.
Claro, es que van rápido porque entran enseguida con
Joaquín
y con...
Porque el tiempo pasa muy deprisa.
Sí, pasa volando.
Y cuando nos comentabas, no, tienen que hacer, por pequeña que sea, una pequeña colección al final.
Sí, con la tutoría de Joaquín con Pilar, nuestra patronista, que es nuestro tesoro en los cursos.
Pero los seis meses deben, deben volar, ¿no?
Bueno, si yo te digo que en dos meses ya saben hacer mangas con la patronista y ya espaldas y faldas y todo lo demás, si es que los tiene, vamos.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que es normal, cualquier persona que haga esto, su máxima ilusión es ver hecho real el proyecto. Llavors, a partir de que facin aquesta última tessina, que serà un mini desfil en prendes de cada un personalitzades, que serà lo maco, a partir d'aquí llavors ja molts faran una especialització.
Sí,
exacte. O punt, o núvies, o nit, o sastreria, o llavors ja els encamines.
Perquè la col·lecció és tema lliure?
Sí, tema lliure, però clar, jo
tampoc
em passo primer, tampoc em poden fer coses espectaculars,
perquè
no estan preparats.
Quina il·lusió tenen?
Molta.
De fer, algú té una il·lusió dient, escolta'm, Joaquim, és que a mi m'agradaria fer, jo què sé, un vestit de nit, a mi m'agradaria fer...
No, t'ho diuen.
Ho diuen.
A part, per la manera de ser de cada alumne...
Veus a venir...
Tinc una noia que ja és nit, perquè ella es dedica al món de l'espectacle, ja és de tipus, saps? Com una col·lecció, jo li vaig dir, a ti que te gusta, hazme, tu harás todo lo que es noche. Tu faràs més esport, tu barrejaràs, jo pel gust que veig que tenen, els tinc que encarrilar perquè no facin el ridícul, a més, i perquè sàpiguen, mostrar tot el que han après. No?
Quants vestits hauran de fer cadascú?
La col·lecció són 20 prendes que es deuen transformar en uns 10 looks, no?
Sí.
Jo llamo looks, que d'estos 10 tampoc los sacaran los 10, perquè
no,
això també...
No.
Caram, però, 3 o 4 looks.
Però, Déu-n'hi-do, per això, no? És a dir, ha d'acabar més o menys això amb 3 o 4 vestits per cada
per cada alumne.
Per cada alumne. Són 12?
Vestits no, looks total,
Looks total.
Tot el que comporta...
D'acord, és a dir, complements, tot. És a dir, talment com si sortissin a la
una passarel·la real.
D'acord.
Vicenç, quería comentar que también hay que tener en cuenta que son cursos para gente creativa. De la naturaleza de la creatividad la tienes que llevar.
De acuerdo. Y en el mundo es que por esto te lo preguntaba, ¿eh? Desde el cero absoluto no se puede llegar.
Exacto, no, es gente que va muy rápido porque son sumamente creativos.
Claro, es que si no os ya agrada, ya ni se apuntan, digamos, claro.
Exactamente. Hay gente que no puede utilizar la creatividad porque está todo el día trabajando en otras cosas. Entonces, claro, cuando llega el curso se desata y es impresionante lo rápido que van, porque es que desde el primer día que les pone Joaquín un dibujo en plano, pues a la semana siguiente pues ya vienen solos, se van a casa y lo trabajan solos y ya le traen el primer boceto a la semana siguiente, porque es que dan rienda suelta a su creatividad.
Ayer nos pasó con una alumna que me trajo el boceto, yo se lo dibujé yo, pero ya la idea estaba bien, lo que claro, lógicamente, yo entonces cojo y digo, vale, ahora te lo voy a dibujar yo. Em deia, no puede ser. Clar, quan tu li dones el teu rotllo, llavors, clar, era estupendo.
Dic,
això us ho dic, perquè no hi ha res ni tan maco ni tan lleig, és depèn com s'ensenya, saps? Jo me'n recordo que havia guanyat a vegades col·leccions i m'enduia premis i cosa, per la manera de dibuixar, no per si la prenda, perquè, a veure, siguem sincers, està tot inventat. Què vols que inventem nosaltres si la senyora Chanel ja no podia més i el Balenciaga menys? A veure, no siguem idiotes.
Està tot inventat?
Per favor, el que no està inventat és l'estilisme. La manera d'ensenyar-ho és el que canvia.
La manera de combinar-ho, la manera de portar...
Una màniga rangla, aquí, Chanel, Balenciaga i Dior. I dir, aquests senyors és per agenollar-se. Vull dir, a veure, siguem sincers.
O sigui, que tot torna, en el fons. És un cicle.
Torna amb una visió jove. I jo sóc el primer que m'encanta quan veia els joves que es tornen bojos. Però, ojo, tenen que saber que la senyora Chanel ja feia aquestes jaquetes i feia aquests collarets de perles i la mare que la va parir.
O sigui que la Rebeca es tornarà en algun dia o altre.
I tant.
Sí.
Que jo vaig començar amb la Rebeca,
Pensava que han de sortir d'algun moment. Però, certament, quan la ciutadania en general, els espectadors, tothom, a vegades contemplem una desfilada de moda, i ens ve aquell pensament en alguns...
Això qui suposa?
Té lògica que pensem així?
Et quedaràs parat el que et vaig dir, Vicenç. Les vendes de desfile impossibles, perquè n'hi ha que ho són, són les primeres que venem als dissenyadors. T'explico el per què. Les primeres models, perquè estan fetes a sobre d'elles, quantitat de talles que després a les botigues no es troben. Prendes úniques i exclusives que no tindrà ningú mai més, n'hi ha una de cada només.
D'acord.
Després, quan es passa a lo comercial, la mateixa prenda canvia el patronatge, canvia el sistema, canvia tot, no ens enganyem. El de passarel·la és únic i es ven.
I per tant es ven com a peça de col·lecció.
Com a peça de col·lecció. Hi ha senyores que les compren i no se les posen, les guarden a l'armari. Jo tinc clientes que tenen prendes meves que les tenen guardades. Que jo dic, quan em mori curaràs, no? No, és veritat. I jo no sóc ningú.
Perdó per preguntar-ho així. Té sentit una moda que no es porta?
No. És que et vaig dir una cosa. Tu saps el que vol dir la paraula moda?
Va.
Moda vol dir uniformar la gent. És al revés del col·legi d'espais. Quan diuen, esto está de moda. Si una cosa no està al carrer i la gent no l'accepta, deixa de ser moda. D'acord. Així de fàcil.
També ens hem canviat en la semàntica. Sí. Abans dèiem, vaig a la moda.
Vaig a la moda.
I el anar a la moda és anar
però
com anava tothom.
Moda, jo me'n recordo, quan jo començava, havia una tendència molt generalitzada, que cada un anava, sortia el rosa i veies pel carrer, tothom rosa. Ara no. Ara tens rosa, tens vermell, pots adaptar-te a la teva personalitat, la moda. Abans no, abans era el coll no sé què, la corbata no sé què, tots iguals.
Ens dèieu fa un moment que aquí també entra tot aquello que va més allà del disseny de moda. Mm. El estilisme, el maquillatge, etcètera, etcètera. Sí, això com es va incorporant en el programa del curs? A la mesura que van passant aquests mesos, que ens deia la Clàudia, el període inicial, el període intermig, al final, com es van incorporant aquests altres elements imprescindibles?
Porque va saliendo ya.
Va saliendo. En el curso va surgiendo. Además que como se trabaja muy en equipo, son solo 6 que tenemos por grupo, cada uno va introduciendo determinados temas y se van empezando a desarrollar los temas. No tenemos algo estructurado. Nosotros trabajamos también, absorbemos también la creatividad de nuestros alumnos. Y conforme uno va planteando una cosa, el otro también plantea otra. Y con todas las ideas vamos formando, se va formando la clase en general, con el propio interés que van proponiendo los alumnos. Y luego, por supuesto, la profesionalidad de Joaquín, que es el que encausa los temas que proponen y lleva los temas que proponen y los aplica a las...
Pero acuérdate aquel día que estamos haciendo cómo se hace una sesión de fotos, vino Pedro y en un momento cogió a la modelo, le bajó la cabellera y al mig d'un jardí va fer claca, claca, claca i li va tallar el cabell. Jo flipava i soc dissenyador de moda tota la vida. Aquestes coses neixen perquè els deixes espontànies i aquí s'aprèn moltíssim. Jo aprenc, eh?
No hi ha model acabat, suposo, sense contemplar ni maquillatge,
exacte,
ni perruqueria, ni...
Tot.
D'acord.
Tot.
Aquí no s'està parlant només d'un vestit per posar-se.
No. Tot.
Que hi ha una excessiva tendència a maquillar?
Sí, perquè el maquillatge nosaltres l'ensenyem com a estilisme final d'una col·lecció. No com a professió de maquilladora, perquè això és un altre ensenyament, però també tenim les fuentes de donde salen
Es que tenemos una chica que es maquilladora profesional.
Sí.
Entonces, pues también su aporte para nosotros es muy importante.
Claro.
Vull dir, perquè què és el maquillatge en una desfilada?
És importantíssim.
Sí, claro.
Fins a quin punt?
A vegades és important, t'explico. Com ho podria explicar jo això? No és tan important com la gent es pensa, perquè a vegades és important no maquillar tant perquè estem ensenyant roba.
Això és el que em volia referir.
Maquillatges i d'allò.
Perquè hem de mirar un vestit.
Sí que hi ha ara... Per exemple, tenim un alumne que és peluquer, que ara està fent una ronda per tota Espanya.
Correcte.
Fent unes creacions de productes que llavors és peluqueria i maquillatge, però... per llançament d'un producte cosmètic, d'alguna manera, el que fa L'Oreal, etcètera. Això jo els ensenyo que tenen que maquillar-se, els ensenyo el look que té que tenir la col·lecció final, per el que ells volen retransmetre. Però això no vol dir ni que vagin pintades com a portes, ni que vagin pentinades com a boges. ¿Vale? Ahir vam arribar a la conclusió, estàvem parlant d'això precisament ahir a la classe, i un em diu, no, Joaquín, com más guapas están es con cola de caballo. Digo, sí, cara despejada, limpia, fresca, sana, que no se vea l'anorexia per ninguna part, que això és un altre tema.
No,
pam,
i tant.
Pam, 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 ja està. Però clar, això els tens que educar, perquè elles pintarien.
Si aquí també val allò de la màxima de sempre en el món de l'art, o menys és més.
Totalment.
Totalment.
I cada vegada més, eh?
I cada vegada més?
Perdona i apunta-t'ho el dia que t'ho dic, que això quedarà gravat. Tornem a una època de minimalisme total. I minimalisme total s'entén que sàpiga molt, perquè fer una prenda maca que no tingui res és molt difícil. molt. Perquè clar, si posem pedreria dels xinos, plomes de la Índia, no sé què, això és molt fàcil, a mi no em serveix. Dóna'm una roba negra llisa i fes un vestit meravellós, intemporal amb el temps. La moda, per mi, té que ser intemporal. Jo conec una jaqueta de l'Armani sense mirar l'etiqueta, per l'estructura, pel teixit. Això és moda. Moda vol dir fondo d'armari fantàstic, eh?
El negre i el blanc és intemporal?
Negre i cru, t'ho pregunta.
Claro.
El blau marí és intemporal?
Sí.
També?
Sí.
No n'hi ha massa de blau marí,
és el gran olvidat, és un color olvidat. Perquè
pensava, va haver una època de blau marí, de blau marí a tot arreu, i ara el blau marí està... No, no hi és el blau marí.
Passa que el blau marí ara, fixa't, que a vegades surt més a l'hivern que a l'estiu, perquè a l'estiu tenim la mania que hace marinerito.
Exacte.
I a l'hivern fa tipus tabardo de brigada.
Exacte.
Oye, Joaquín, sí, que a Vicent lo veo muy interesado en este tema de la moda, debería de apuntarse al curso, porque me parece que...
Va, els qui arriben al curs pensen en dir, jo això m'ho posaré o m'ho puc posar algun dia, o no?
Sí, porque cuando empiezan todos tiran a lo que ellos se pondrían, que sí, es lo que no hay que hacer.
Per això pregunto.
Per això no s'hi podem dir quan comencen. Parlo amb sinceritat,
sí, sí, sí.
No, que això no vol dir que no.
Sí, sí.
No, jo a vegades tens que equivocar-te també. No, no, no sé explicar-me. Sí que molts farien el que ells es posarien, sobretot les noies, bueno, i els nois també, però no, això no té res a veure, eh? Perquè després ells mateixos en donaran compte que no, que tenen que ser neutrals. Perquè jo hi ha moltes coses que trec a la passarel·la i jo no me les he posat mai, mai. Però això no vol dir que a mi no m'agrada, perquè no sóc jo, no estic còmode. I això se'n tenen que quedar en compte equivocant-se, fins a un límit. Jo ja els controlo de que no s'equivoquin massa, però clar...
La moda és per primes, per grasses?
No, la moda és en general.
És en general.
Les talles s'ho han tret de la màniga, això no és just i no és cert. I ni les maniquís es moren de gana ni són anorèxiques. Una model com Déu mana té una estructura donada per la mà de Déu, que neixen així, ho sento molt. Jo he vist dones que cobren 20.000 euros per desfile i es mengen un bocadillo de xoriço i estan planes. I noies que es mengen una amanida i estan inflades. Són naturaleses, estructures. I quan arribes a ser una top, és una top per algo, no és una top perquè sea ni més alta ni més guapa.
D'acord.
És una història.
S'ha forçat molt, però, aquest argument?
Sí,
sí,
a mi m'han arribat a emprenyar, jo he anat a moltes taules rodones de televisions i tot per parlar d'això, i trobar una senyora i dir-me, és que vostè és un assassino, jo, perdone, un assassino? Claro, es que sacan estas mujeres, perdón, son las mujeres, son así, es que son así, es que comen, no están enfermas, es mentira. Yo no digo ni hay alguna, pero es que también ni anda de doctoras y de dentistas y de... Es que es igual, pero es como si el mundo de la moda poguéssim matar la juventud, y eso no es justo.
Pregunto de una otra manera, fa 30 años las models eran...
No. Perquè ha canviat el concepte dona, ara són més deportives, abans les senyores tenien cinturita, tenien... Clar, era la imagen reloj de arena, que es deia, que era Marilyn Monroe, però quantes n'hi havia com la Marilyn una i se la van carregar, vull dir, no. Ara la dona és més ombruna, més quadrada, fa més deport, no tenen aquestes cintures, és diferent.
I per què quan surt tothom a la passarel·la fa una cara com si...
Això és el maquillatge.
No, dic l'expressió del rostre. Tothom ha de sortir tan seriós, tan...
Perquè tenen que ser impàlides,
Han de ser...
És que és molt difícil, aquest tema, perquè...
Però
tenen que somriure però no ensenyar les dents, encara que no tinguin de mala llet, però clar, llavors surten amb mala
llet. Per aquella paradoxa que molts podem tenir referents cinematogràfics, televisius, de dones i homes que dius, que bé, no? I en canvi a la passarel·la, la imatge, sempre aquesta imatge tan eixuta, amb una expressió tan ortodoxa, tan d'allò.
Arriba a ser hasta agressiva.
Exacte.
Bueno, yo creo que es el concepto de que no se vende la modelo, se vende lo que lleva puesto.
Pero la gente...
Entonces, claro, lógicamente, pues parecen muy
serias.
Pero
lo vemos todo, ¿no?
Sí, lo vemos todo, pero la simpatía es como que está prohibida en una pasarela.
Por eso,
es como que no. Sí. No quieren que la gente se fije en la sonrisa, pero que se fije en la prenda que lleva puesta.
Es que entonces, hasta las novias, yo cuando hago desfiles de novia digo, por favor, sonreír.
Claro.
Es el día más importante de tu vida, será para ti. No, pero es que, a ver...
Es un concepto erróneo, quizás.
¿Algú de los alumnos o de las alumnas?
La época de las tops, que yo hace poco colgué una foto en el Facebook de las tops de verdad, de las que no habrán nunca más. No, eran la 36, ¿eh?
No.
Eran una 40 casi, pero claro, 1,80 m de señora, amb pit, amb cintura, però clar, 1,80 m, amb unes distàncies. El problema és més l'altura que el contorn.
Una top de veritat, per exemple?
Una top de veritat ara està en una 36, 34.
I qui era una top de veritat de les que,
una top de veritat,
de les que acaba de dir en Joaquim?
Una Linda Evangelista, una Cindy Crawford, una Clàudia Schiffer, que va ser quan va començar. Ella era la joveneta de l'època.
Va, Espanya... fiquem aquí un verso suelto.
Sí.
Audrey Hepburn què era?
Audrey Hepburn era una imatge d'una marca estupenda, però era baixeta, però ella no desfilava, sinó que el dissenyador li feia totes les col·leccions com per ella, era com jo tingués una musa, per dir alguna
cosa. Era una icona, no?
Ah, exacte, meravellosa. Vull dir,
és a dir, un motlle, un motlle únic.
1,60 m feia només, cuidado, Bueno, com es diu aquesta anglesa? Ah, no em surt el nom.
A mi no em sortirà.
La que pillaron drogándose y luego subió el caché. ¿Cómo se llamaba?
La serie. ¿Qué?
Coño, ¿cómo se llama? Si aún trabaja, es la imagen de Mango y de no sé qué. ¿Qué es? Si todo el mundo lo sabe, si
sí, no, no. Però, aquesta relació causa-efecte, la que pillaron
drogándose... La Kate Moss.
La Kate Moss.
La Kate Moss a mi me llega al hombro. Mira yo cómo soy, me llega al hombro. Però què passa? És un animal de passarel·la. I això es paga, ho sento. Ja et dic, la van enganxar, com la van enganxar, i va dir que dentro de 2 mesos no me podran pagar, efectivament. Va triplicar el caché. I em sembla que va ser una notícia de fet express. És així, i
també,
és així.
També és un moment especial, aquest, eh?
Sí, és un moment especial, i que, bueno, que el món de la passarel·la és per escriure un llibre, que jo estoy en ello. Perquè la gent no s'ho creu.
Els que estan a l'escola no, suposo que no hi pensen en això.
No. Ells ho veuen divertit, però és que un desfile, el maco és el backstage, no és la passarel·la. La passarel·la és un resultat final d'una posta en escena. No, es passa, tot és a dins. En un moment tens que organitzar. Ahora se me rompe la cremallera, la Joaquina, ahora me cae esto, ahora el zapato no me va bien. Vete a la mierda. Vinga, i tot va bé. Pues tot va bé. És un, no, passa un miracle.
Després del crit tot va bé. Cuando acaben estos...
No, però això ho expliquem, eh?
No, classe, està clar, està clar. No, el vete la mierda deu sortir sovint. I és l'expressió, diguem-ne, més banal, bueno. més delicada de totes les que poden sortir, De totes les que poden sortir. Quan acaben estos 6 meses, què va passar con todos estos alumnos?
Pues vamos a ver, intentaremos acompañarles en todos los emprendimientos que quieran.
Porque, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden ir? Quan s'acaben aquests 6 mesos, Si algú vol dir, escolta'm més, que a mi m'agradaria, a mi gustaría continuar.
¿Qué?
Lo que pasa que entonces ya habría que plantearse qué posibilidades reales si lo quieren hacer profesionalmente. Y entonces evaluar y hacer un estudio de sus capacidades.
Claro, hay muchos
y
Joaquín que lo hacen por hacerlo. Otros que igual dirán, pues a mí me gustaría hacer una colección, entonces intentar encarrilarlos y educarlos para que no se equivoquen.
Sí, sí, porque
o que se equivoquen lo menos posible.
Realmente el que quiera seguir puede conseguir trabajo. Hoy en día todas las textiles tienen sus diseñadores. Quiero decir que las grandes marcas tienen sus diseñadores en plantilla. Y muchos de los diseñadores en plantilla salen de estos cursos. Entonces, pues es sí, que... claro, podrían aplicar. Podrían aplicar perfectamente, no sé, quiero nombrar, pero las grandes marcas las conocemos todos, las multinacionales.
Hasta para ser dependiente de una gran marca, de una tienda, por ejemplo, correcto, de una franquicia, tienen que saber
también
de moda.
También tienen que saberlo.
Tienen que saber lo que nosotros llamamos el visual, que eso es un otro tema que ningú l'ensenya. Com es penja la roba, el perquè, els colors, com es coordina. El visual és el que la persona a l'entrada a la botiga veu. I això és el que et fa agafar la prenda, no?
Està,
hi ha un estudi de Zara increïble d'això. Però, clar, allà es donen uns cursos però per la seva història. Però a mi m'agradaria formar-les per una història general de botiga. Una dependenta que vagi a Sitges a treballar, etc.
És que estàvem a punt de preguntar-li això, eh? Si quan es passeja per Sitges el que veu és el que...
No, però és molt important, I que una dependenta no sigui...
No és aparadorisme, això,
No, escaparatisme és una altra cosa.
És una altra cosa.
El visual és com està ficat tot... És molt important, És molt important perquè això jo ho he fet demostrant-ho. De posar una cosa a l'aparador i una cosa dins de la manera bé i vendre's allò perquè tu vols vendre allò i es transmeteix, això està comprovat.
És a dir, que tu pots tenir una prenda...
Això ja és un estudi d'aquesta... Ja.
Tu pots tenir una prenda que no valgui gran cosa, que si la saps posar bé, sortirà...
Sí, senyor.
Sortirà com...
Sí, senyor.
En realidad, cualquiera de nuestros alumnos, si se lo propone, puede hacer sus propias colecciones.
Sí, claro.
Es decir, yo hago mis colecciones de, de diseño de complementos, pues porque me gusta y apuesto por ello, y soy autónoma. Y lo hago porque me gusta y apuesto por ello. O sea que cualquiera de nuestros alumnos el día de mañana podrá decir, pues mira, oye, yo me voy a poner a hacer, no sé, una línea de faldas con mi nombre. O
viure d'això no deu ser fàcil, eh?
No, i ara menys, però bueno.
D'acord, però de les il·lusions s'ha de poder fer alguna cosa amb les il·lusions.
Sí. Passa que, a veure, com és la paraula que ara està tan de moda que dices todos? Que la gente se reinventa.
Sí, que se recicla.
Yo me río
que
mucho
se recicla o que se reinventa.
Pero, hay para tanto
bueno, esto nació de la crisis.
Pero
todos nos teníamos que reinventar de alguna manera.
Tens tota la zona del bord de Barcelona, que hi ha una sèrie pues, de dissenyadors joves que comencen amb la seva botigueta, però clar, tienes que tener el dinero para abrir la tiendecita, si no, no... És que és tot, no? Desgraciadament estem en un país que el que és moda, art i cultura, fill meu, se l'han passat pel forro i aquí nadie sabe lo que es esto, cap ministre ho sap, una cosa molt rara, no sé. Tu te'n vas a Nova York, fill meu, i si vals per una cosa fas allò fins que et mores i t'ajuden. Qualsevol país així una mica decent, els dissenyadors de moda estan així.
Ja. Aquí els veiem morir, eh?
I aquí què?
Aquí els veiem morir, aquí, més o menys.
Aquí se suïciden.
Qualsevol persona interessada, què ha de fer, Clàudia? Si alguien quiere participar de los cursos, ¿qué puede hacer?
Bueno, lo primero, para mí lo más práctico es ofrecerle para participar con nosotros de una clase.
De acuerdo.
Es decir, yo les primero les pregunto qué nociones tienen, pero luego les invito a participar de una clase.
Para ver
clase.
Cómo se
y
sienten.
En ese
cómo...
momento no se me van más del FIB.
De acuerdo.
Ya son chicos FIB, a partir de ese momento ya dicen, bueno, cuenten conmigo, ¿eh? La semana que viene
en,
me matriculo.
En 30 segundos, ¿tenéis web?
Tenemos
Facebook?
Facebook, web está todavía en construcción.
De acuerdo, pero un perfil de Facebook
para
aquellos que quieran toda la información
Estamos
sobre...
Estamos todo el día trabajando con las redes sociales y muy agradecidos porque nos apoyan muchísimo todos los amigos.
Fashion Institute of Barcelona acaba de començar 10 de desembre al Miramar, exposició dels esbossos de Joaquim Verdú, per tant una exposició d'aquelles que vostès poden marcar en el calendari. El benefici de l'exposició anirà a parar a la Creu Roja de Sitges. Clàudia, gràcies per estar esta mañana con nosotros.
Gràcies a ti.
Joaquim, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.